Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Aquest divendres comencen les festes de Santa Tecla a Tarragona. La festa major de la capital tarragonina oferirà 450 actes als seus habitants des d'avui fins al 24 de setembre i un bon nombre, 60, seran actuacions musicals. Per aquest motiu, l'Ajuntament qualifica l'edició d'aquest any d'especialment musical i oberta a la ciutadania. En declaracions a la xarxa, Xavi González, tècnic de l'àrea de festes de l'Ajuntament, ha detallat el nou format de les festes i ha destacat el canvi de format del pregó que recupera el format del balcó. Escoltem.
S'ha intentat obrir-les més a la ciutadania. Potser el cas més paradigmàtic serà el nou format del pregó, que a Tarragona és un acte molt seguit, molt multitudinari, que en aquest cas es passa d'un format que es feia des del saló de plens, un acte tancat amb convidats, a un pregó, diguem-ne, des del balcó, obert a la plaça de l'Ajuntament, obert a la ciutadania.
González també ha tallat que la festa té continuïtat al marge de qui governi. Més qüestions. El Consell Comarcal del Maresme oferirà aquest curs el servei de menjador a les escoles Ignasi Iglesias i Serra de Miralles de Tordera. A la comarca, el Consell Comarcal ha rebut un total de 9.000 peticions de famílies sol·licitants d'ajut econòmic per fer front a les despeses de menjador escolar. Ens ho detallen des de Ràdio Tordera. Lluís Sabater, bon dia.
Bon dia. Gairebé el 71% de les peticions han estat resoltes favorablement, el 14% han estat denegades i el 15% estan encara en procés. En aquest primer atorgament s'han concedit ajuts a més de 6.400 alumnes de la comarca per un import total de 3.500.000 d'euros. Al llarg del curs se serviran 180.000 menús en 10 escoles de la comarca. També en escoles com Palafolls, Tordera o Calella, al Consell Comarcal, per estarà al servei d'acollida, amb una previsió inicial de 150 alumnes. L'ENS comarcal també du a terme el transport escolar, que comportarà aquest curs 35 rutes d'autobusos que traslladaran els alumnes a les escoles i instituts on cursen estudis i 31 taxis que facilitaran l'accés dels alumnes a les unitats de suport intensiu per l'escolarització inclusiva. En total, utilitzaran el transport escolar 1.100 estudiants.
Gràcies, Lluís. Parlem ara de cultura i és que a Manlleu s'ha sumat al cicle Gaudí de Cinema. Es projectarà una pel·lícula l'últim diumenge de cada mes al Teatre de Gràcia per promoure el consum de cinema en català. Ens ho detallen des de Ràdio Manlleu. Raimon Roma, bon dia.
Hola, bon dia. El Teatre Casal de Gràcia de Manlleu projectarà l'últim diumenge de cada mes una pel·lícula catalana estrenada recentment a les sales comercials per contribuir en la promoció i divulgació del cinema del país en el marc del cicle Gaudí. La primera pel·lícula que es projectarà a la sala manlleuenca serà Els dies que vindran, el pròxim 29 de setembre a les 7 de la tarda. En aquest cas, la productora de la pel·lícula, Ariadna Dot, assistirà a la projecció i farà una breu presentació de la pel·lícula i posterior col·loqui. Les projeccions programades dins aquest circuit s'inclouen a la programació habitual del Teatre de Gràcia. El cicle Gaudí aposta pel cinema de proximitat, programant exclusivament cinema de producció catalana i portant el cinema allà on són els espectadors, doncs l'adhesió al cicle en certa manera supleix la falta de sales de cinema a algunes poblacions. En el marc d'aquest cicle es projecta cada mes una pel·lícula catalana estrenada recentment a sales comercials a una xarxa de 51 poblacions fins al setembre de 2019. Així doncs, a partir d'aquest mes s'incorporen també 11 municipis més, entre els quals Manlleu.
Gràcies, Raimon, des de Ràdio Manlleu per aquesta crònica amb la qual tanquem aquest butlletí. Ens actualitzem properament.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Torna-lo a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala. Cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Comencem una nova edició del magazín El Més Calent a l'Aigüera i l'última de la setmana, perquè saben que aquest magazín va de dilluns a divendres. Avui divendres, dia 13, pot ser mal punt per alguns o potser no. Cristina Cantal, bon dia, bona hora, benvinguda.
Molt bon dia i molt contenta de que ja sigui divendres. A mi els divendres m'encanten, és aquell dia de la setmana que dius ja he deixat enrere el més dur i encara tinc per endavant tot el cap de setmana.
Carai, carai, carai. Està bé, està bé.
Què et sembla?
El col·le era un bon dia el divendres, eh?
Sí, sí, a l'escola els divendres... A part, hi havia anys de tot, eh? Hi havia anys que et posaven plàstica, música, educació física i passava el matí molt ràpid, altres de més de ciències i matèries més carregoses que després els divendres costaven.
Sí. El divendres a la tarda, si t'havies treballs manuals, que jo m'havia tocat els millors divendres que hi havia, perquè, esclar, l'assignatura de manualitats, vulguis o no, solia agradar, almenys a mi me solia
sí, agradar. Sí, passava l'estona ràpid, sí. Almenys era més distès, que fer una classe allà de naturals o d'alguna cosa més contundent.
Molt bé. Home, aquí tenim el nostre, que patíem per ell. Eh? Hem estat patint aquí amb un semiatac de cor.
És que va de divendres, també, va a última hora.
Deu estar pescant i li deu estar allà picant un peix i no, el tio està allà barallant-se amb la canya. Sergi Corral, bon dia, bona hora.
Molt bon dia. L'has acertat, Joan.
Picaven?
Alguna cosa.
Bueno, bueno.
Entre que acabes de preparar i això, doncs hem anat una mica justos avui.
Molt bé, és que estàvem aquí patint i actualitzada la pàgina web i aquest tio és que està allà...
Que està de vacances, està de vacances.
Estic de semivacances.
En tota regla.
Molt bé, doncs comencem com ho fem sempre i el temps és el primer lloc que... on fem parada i fonda, i per començar a saber com estan els valors. I si anem a ran de mar, ens trobem una temperatura de 23 graus en 4. Sembla bé, Sergi?
Molt bé, perfecte.
Si m'agrada que tu donis l'aprovació. Eh?
Sí, sí. No, no. Eh? Tot aprovat.
I si anem mar endins, mira, no hi ha tanta diferència. 24 graus... Ai, mar endins, terra endins, 24 graus en 6.
També.
Bé?
També.
També? Oh.
Sí, sí. Aprovadíssim.
Avui no hi ha aquelles diferències, no. Tant com eren ahir, que hi havia doncs, quasi cap a 2 graus entre un lloc i l'altre. Sembla estrany, eh?
Sol varia més quan fa més fred o no, Sergi?
No, aviam, avui varia menys perquè com hi ha menys insolació...
Sí?
Normalment s'escalfa més la terra que el mar.
Vale? D'acord.
Partint d'aquest punt... Un observatori que està dintre terra tendirà a escalfar-se més que el que estigui ran de costa. I tendirà a escalfar-se més quan fa més calor. O sigui, els mesos a partir de la primavera, estiu i fins a mitja tardor aproximadament. A l'hivern s'iguala una mica més i s'inverteix. Fa més fred a l'interior perquè la terra no aguanta tant la radiació i la deixa anar més ràpid, per tant es refreda més aviat. I el mar, com és un acumulador de calor, tot el que queda més al costat del mar... No perd temperatura tan ràpidament com terra ferma, i aleshores s'inverteix.
Jo me'n puc anar a dormir.
Què et sembla?
Diu, nunca te costarà sin saber una cosa más, jo ja l'he pres avui.
Què et sembla aquí, quina classe? Eh?
Bé, ja està bé, classe magistral.
Doncs bé, aquestes són les temperatures, els valors, diguem, que tenim ara a aquesta hora de començar, quan són les 11 i 9 minuts, les dues estacions de referència, una la tenim a la Closa del Llop, del teu bon amic Benjamí Gallegos,
sí.
I l'altra, l'estació del Club Nàutic L'Escala. I Sergi, vinga, estem a les portes, el divendres sempre diu, les portes del cap de setmana.
I segurament el dia que més interessa saber quin temps farà, no?
Esclar.
Pròximament, però... potser no avui mateix, però pròximament sí.
Hi ha gent que aprofita dels permesos al cap de setmana, hi ha gent que avui començarà les seves vacances, hi ha altres que tenen alguna activitat pendent per fer també a l'aire lliure i... Estan pendents de tu que, lo que tu els diguis i els aconsellis.
Doncs som-hi. Avui s'han avançat una mica aquests núvols que havien d'arribar a partir de migdia i tarda. Són la part nord, les escorrialles de tot el temporal que tenen al centre i sud de del Mediterrani, sobretot al llevant. Aquí ens arriben les escorrialles en forma de núvols alts i s'han avançat una miqueta, havien d'arribar a partir de migdia i tarda i a mig matí ja han començat a treure el nas. Això què vol dir? No tindrem un cap de setmana de mal temps i de pluja, però tampoc tindrem un cap de setmana de sol radiant. S'aniran alternant aquestes estones de sol i de núvols, més núvols alts i prims, d'aquests que entelen una miqueta el cel. A la tarda, algun núvol més gruixut, sobretot cap a l'interior i cap a muntanya. Però això, no esperem un sol 100%, però tampoc esperem pas mal temps, ni molt menys el mal temps que estan tenint altres indrets. Temperatures, on podríem dir, molt confortables, amb màximes que voltaran els 23 a 25 o fins i tot 26 algun dia. Per tant, molt bona temperatura, ideal, sense tantes calors. I les mínimes, com ha passat aquesta nit, que ha refrescat un xic més, a primera hora del matí feia una mica més de fresca, hem voltat els 14-15 graus, doncs també anirem voltant aquests 15, 16, 17, les matinades i matins. A la mar també una situació molt plàcida, qui vulgui fer activitats nàutiques, subaquàtiques, sobreaquàtiques i el que sigui, també tindrà un mar amb molta bonança, potser el típic a migdia i tarda, que entra una miqueta de marinada i poca cosa més. A primera hora una situació ja molt i molt tranquil·la. Per tant, cap de setmana diríem de molt bona aprofitar i de platja a estones, a hores convingudes, com el que es diu als metges, doncs igual.
Bueno, doncs ja ho sabem. El que ens ha explicat en Sergi, doncs, un cap de setmana, doncs, que mira, pot ser aprofitós per la gent que vingui o que tingui que fer alguna que altra cosa, però aviat això ha de canviar, no, Sergi? Ha de venir ja...
Aviam, canvis...
Ha de venir temps de tardor o encara...
De moment no es veu, de moment, perquè es veu per la setmana que ve, no es veu cap canvi important ni cap... Es veu que es mantindrà més o menys la mateixa dinàmica, la mateixa tònica, de moment no es veuen més tramuntanes... Els propers 7 dies, 7-8 dies, tampoc es veu cap situació de pluja, en principi preocupant. Jo crec que llarg de tota la setmana que ve mantindrem una miqueta aquest temps cap al País Valencià, Múrcia, Almeria. Avui encara continuaran amb aquesta situació de perill i aquesta situació excepcional, en podríem dir, però a partir de demà també hi ha d'anar remetent, ha d'anar-se traslladant una miqueta la inestabilitat cap al centre de la península i cap al nord, cap a la zona cantàbrica, però també allà, també per sort, començaran a millorar una miqueta les coses a partir d'última hora d'avui i de demà.
Es preveu, tu com que ets un xic rapel, es preveu així que tinguem una tardor molt càlida, allò que arribem, com a vegades l'en dia, fires a Girona encara amb màniga curta, o encara això no es pot dir, no es pot preveure?
Encara no es pot dir. Però el que sí que tenim la certesa és que si la tardor comença remoguda, és més difícil que després vingui un gran període estable i molt càlid. O sigui, quan engeguem la dinàmica una miqueta amb el sotrac aquest, l'atmosfera està ballant una miqueta i anirà oscil·lant. Episodis molt, molt càlids no es veuen. Jo apostaria cap a un temps típic de tardor i segurament, com diem, a partir de la Mercè o a partir de l'última setmana de setembre sí que acostumem a tenir un altre canvi de temps, no? Climàticament, en podríem dir, no es veu cap cosa excepcional a dia d'avui.
Molt bé, doncs Sergi, una vegada més, moltes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
I si continues a seguir per aquí, que segurament hi seràs... Sí,
la setmana que ve.
La setmana que ve, doncs
ens veiem.
Ens tornem a veure. Bon cap de setmana.
Molt bé, igualment.
Bon cap de setmana.
Bon fill de tots.
Bé, doncs en Sergi, que ja ens ha explicat un xic com és la situació meteorològicament parlant. Cristina, avui va sabent coses, al final seràs aquí un expert.
Sí, un expert en meteorologia. Mira que és una d'aquelles coses que la gent li interessa molt el temps. Realment és aquelles coses que quan sona el temps per la tele, a la taula silenci, que s'ha d'escoltar. Sí. Jo ho veig per la finestra els matins i per això m'equivoco i vinc abrigada quan no toca i desabrigada quan no toca.
Jo me'n recordo, sobretot la gent que va al pescador, la gent que va al mar, allà al bar dels pescadors de la Clota, Si arribaves un moment que parlaven del temps, el silenci era sepulcral. Ni s'escoltaven el got del la fressa dels gots, així, de rentar i d'allò, és que allò parava tothom. Tothom atent allà. No se sentia res. No podies pas entrar allò, que deia, xxxt, silenci.
Que fan el temps.
El parte, en deia, el parte.
Home, realment pels pescadors és realment important saber, no?, quin temps farà, si hi haurà maró, si no n'hi haurà, i bé, que s'hi juguen la vida, diguéssim.
Exacte. Bé, Cristina, cap on vols anar?
Doncs anem a veure l'actualitat del dia, no? Ja comença a ser hora, no? Per si algú, com dius tu, encara no ha comprat el diari.
Vinga. Molt bé, doncs anem a fer aquest repàs a la premsa. Ahir, unanimitat.
Exacte.
A les portades. A molts, amb unanimitat en fotografia. M'imagino que avui potser ja la cosa canviarà un xic, no?
Variarà una mica, però també hi ha temes en comú, crec. I mira, comencem, si et sembla, per l'edició gironina del Punt Avui. I aquest divendres 13 de setembre obren amb aquest titular: recte final. Afegeixen que Felip VI convoca la roda de contactes finals abans d'anar a eleccions. Rufián plantarà el monarca i Borràs anirà a la cita. I també afegeix que Sánchez emularà Rajoy i no acceptarà un altre ple si no té l'acord garantit, mentre Iglesias mira de refer el diàleg. Per tant, obrim amb clau política avui, però en canvi la fotografia principal va per un altre caire, no? El tema estrella d'ahir, que els diaris solem anar així, no? Els diaris van a... amb el que va passar el dia anterior, generalment. Doncs tenim aquí, podem veure alumnes entrant ahir a l'Institut de Sarrià, un dels dos que hem de dir que aquest any s'han obert nous a la demarcació, i amb aquest titular: inici de curs sense incidències. El sindicat majoritari, Usted Castés, exigeix més docents i menys barracons. Per tant, seguim en la mateixa línia que el juny, quan va acabar el programa. Però bé, els veiem bastant contents, entrant
sí,
aquí.
Sí, és una cara d'alegria.
Sí, el primer dia és entre por, nervis, il·lusió, després ja arriba la realitat, no? Després ja tens ganes que s'acabi el curs, però el primer dia entres amb il·lusió.
Molt bé, continuem.
Doncs, si et sembla, anem a veure el diari de Girona. Mm. Obrim amb aquest titular: el curs arrenca pendent del menjador, dels nous concerts i dels nous concerts de la privada, perdó. Afegeix que les classes comencen a Girona amb tres instituts nous: Castelló d'Empúries i Lloret de Mar. Per tant, tenim aquí un conflicte, perquè aquí ens diuen que només n'hi ha dos de nous i, en canvi, el diari de Girona ens diu que n'hi ha tres.
Ara, qui tindrà raó?
Qui tindrà raó. I la fotografia principal, en aquest cas, sí que va relacionada amb el titular principal, perquè podem veure, doncs, aquí una reunió d'alumnes del nou institut, també de Sarrià, al pavelló, que devia ser el punt de concentració, doncs, abans de començar les classes, i més sent un institut nou, suposo que almenys els hi van fer una visita guiada, no, Joan?
Exacte, esclar, el primer dia en un institut nou, tot és nou, i bueno, no és allò que ja portes anys i ja saps organitzar, esclar, el primer dia... és allò que, mira, has d'anar fent-ho com pots, improvisant d'alguna manera o altra, i a veure com s'aniran sortint, que jo espero que bé.
Però els primers dies lights són bons, són bons, perquè jo me'n recordo d'arribar a l'escola o a l'institut i que ja el primer dia ja et foten canya i ja arribes amb deures a casa i arribes una mica deprimit ja el primer dia de l'escola, però bé.
Jo, això d'estrenar escola, jo no en recordo... No, trasllats a mitjans, sí, però veus... de canvi d'escola, però estrenar escola no recordo d'ara.
No?
Coses que passen. Molt bé, ens anem cap a la premsa barcelonina.
Sí, i anem a veure el diari Ara, que va més amb clau econòmica, perquè el titular és aquest: ofensiva del Banc Central Europeu per evitar la recessió. Mario Draghi reactiva les polítiques d'estímul davant del perillós alentiment de l'economia i afegeix també que el Banc Central Europeu tornarà a comprar deute, manté el tipus d'interès al 0% i reclama als estats que inverteixin. La fotografia principal, però, realment és d'aquelles que et posa la pell de gallina, Joan?
Sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
En Sergi ja ens parlava, de que aquí el temps és bonança, però no tot arreu està sent així, i precisament doncs podem veure, al sud del País Valencià, completament inundat. Aquest matí haig de dir que escoltava que havia caigut en poques hores el que sol ploure en un any. Vull dir que... realment és alertant. Podem veure doncs aquests carrers inundadíssims que arriba pràcticament passant al primer pis, no?
Sí.
O mitjans del primer pis de les cases.
És que les portes d'entrada quasi no es veuen i l'aigua va pujant quasi arribant al primer pis. És d'aquelles fotos que impressionen, Veure
sí,
que
sí.
Tal com està això i... Ostres.
I ja ho acompanya el titular, alerta roja al sud del País Valencià, que esperem doncs, que puguin anar millorant aquesta situació ben aviat.
Continuem. Continuem i, si et sembla bé, anem a La Vanguardia amb la seva edició en català, que La Vanguardia diu que el Banc Central Europeu enfonsa el tipus d'interès i demana als governs que actuïn. Draghi rebaixa les previsions de creixement i anuncia noves injeccions de diners de 20.000 milions. Ostres, ja són xifres, això.
Sí, tant. Al mes, espera't, és que no m'has acabat de llegir, eh? Al mes.
Per evitar la recessió. Carai. Doncs coincideixen amb titular, amb
L'Ara i La Vanguardia.
L'Ara i La Vanguardia.
Sí, i també amb fotografia principal, tot i que és diferent, la que estem veient, però realment no sé quina de les dues m'ha impressionat més, perquè podem veure aquí com un riu de cotxes, podríem dir, tots els cotxes inundats uns sobre els altres, pràcticament alguns només se'ls veu la part superior, i bé, també amb aquest titular que acompanya la gota freda castiga València i Múrcia, realment, doncs, és de gravetat tot el que està passant allà, hi haurà moltes repercussions i portarà molt temps, no?, a poder solventar doncs, tot el que ha perdut aquesta gent.
Fa un temps els hi va tocar a les Illes Balears,
Recordem,
doncs, que déu-n'hi-do també el que els hi va passar, i aquesta vegada ha tocat a aquesta zona, a València i a Múrcia. Molt bé, això era el que ens deia La Vanguardia, i de La Vanguardia anem al periòdico.
I obre amb aquest titular, alerta per la custòdia de les dades escolars. Afegeix que famílies recelen de l'ús d'aplicacions de Google i Microsoft per part dels alumnes. I afegeix que Educació demana als centres que guiïn i tutelin els nens en els treballs online. El tema d'internet i els infants és un tema també sobre la taula i que realment doncs, les escoles, com ja escoltàvem aquests dies, per exemple, com és el cas de l'Institut del Pedró, que ara ja han de deixar els mòbils abans de poder entrar a classe.
Vull dir que
segurament serà una de les tendències que també anirà a l'alça properament a molts més centres. I la fotografia principal és pràcticament igual que la de La Vanguardia. Veiem també aquests cotxes inundats, però bé, agafats des d'una altra perspectiva, però també gota freda mortal. Aquest és el titular que acompanya aquesta imatge de la portada d'avui del periòdico d'aquest divendres 13 de setembre.
Sí, i tant, i tant. Doncs, un dia que, per exemple, m'imagino, si no hagués passat el cas de València, els diaris també haguessin com la tornada...
Exacte, és el tema del dia.
El tema del dia, la tornada dels nens a l'escola, de les aules, d'això d'aquests problemes que hi ha amb les noves tecnologies i tot això, però València doncs, és el que ha agafat a protagonista, suposo que a part dels diaris que hem vist aquí, la majoria dels diaris de l'Estat espanyol, podíem dir que segurament, si no és en portada o amb una finestreta de portada, diríem, en parlaran del que ha passat a València. Molt bé, doncs després del temps i després del resum de premsa és el moment que ho maridem, això.
Amb felicitacions.
De moment amb música i després ja anem a les felicitacions.
D'acord. Va, primer escoltem música. I avui què escoltem, Joan?
Avui és el dia de cine.
Ah, el divendres.
El divendres és el dia de cine.
El dimecres sol ser el dia de l'espectador per anar-hi, els divendres és el dia de cine aquí, al Més Calent a l'Aigüera.
Depèn de quin cine, no? No tots els cines tenen el mateix dia de l'espectador. Això canvia, depèn de la població.
Ah, sí?
Sí.
A Girona són tots dimecres, doncs.
Dimecres, a Figueres, no sé si era el dimarts o el dilluns, un dia d'aquests.
Això està bé, així pots anar fent la ruta, no?, dels cinemes de la zona i et vas posant al dia amb totes les pel·lícules a bon preu.
Bé, doncs ens anem a escoltar aquest cowboy de mitjanit, que si escut, que si tot va com ha d'anar.
Thank you.
Aquesta és una de les músiques que forma part d'aquesta pel·lícula que Dustin Hoffman i John Boyd varen protagonitzar als anys 60. Va ser una d'aquelles pel·lícules que va tenir molt d'èxit, inclús amb alguna que altra nominació als Premis Oscar, i va ser una de les primeres coses que va fer Dustin Hoffman, que després tindria una llarga carrera dintre el món del cinema. John Boyd, no tant, per cert, l'hem vist ja de més gran, fent pel·lícules sempre de quasi de dolent, però aquí fa un paper d'aquest noi, aquest noi de províncies que arriba a ciutat i es vol menjar el món i al final no es menja res.
La típica història, no? Hollywoodiense, en veritat.
Molt bé, 11:26 minuts i anem a felicitar qui toqui, no? Bé, com cada divendres sempre ho fem extensiu al cap de setmana.
Sí, home, perquè, clar, si algú és el sant avui, però o demà passat, doncs també l'hem de felicitar, no?, que no estem en antena i això no pot ser.
Molt bé, doncs a veure, avui, dia 13. Avui Sant Joan Crisòstom, exacte, que era bisbe, Sant Amat, també bisbe, Sant Ligori i Sant Felip. Per demà dissabte és l'exaltació de la Santa Creu, el Sant Crescenci i Santa Ròsula. I diumenge és la Mare de Déu dels Dolors, Sant Nicodemes, Sant i Sant Albí. Els que es diuen Dolors ho celebren moltes, no sé si hi ha algun aquí, però és el divendres de Setmana Santa.
Sí.
El divendres de Dolors, doncs les Dolors ho solen celebrar allà.
Que aquell... també és Glòries, aquells dies?
Glòries, el dissabte de Glòria, que
el
celebren
dissabte.
Les Glòries. Són aquests dos sants que no tenen dia
fix. Dia concret, sinó que van sempre en relació...
amb el que és les dates de Setmana Santa. No sé si alguna Dolors ho celebra aquest diumenge, doncs mira, si ho celebren, felicitats.
Felicitats.
Bé, aquest és l'apartat de Sant, del Santoral, i ara anem a l'apartat d'aniversari. Primer, com sempre, oients de Ràdio L'Escala, que feu anys tant avui com demà passat, moltes felicitats.
Per molts anys. I si no, podeu felicitar també, si el trobeu pel carrer, en Santi Millán, que en fa 51. Tots estem grans, Joan?
Exacte. El famós Paco.
Sí.
De fet, ell es havia donat a conèixer amb la Cubana. Va ser un dels que ha sortit d'aquí, de la Cubana, que encara hi han espectacles així que els pots trobar per internet i veureu un Paco totalment diferent de com és ara. Però bé, va ser un dels que va sortir d'aquest grup de teatre i d'aquí el pas per en Buenafuente com a Paco, i després ja li va donar...
el seu èxit personal. Sí. Sempre fa falta aquella escala per arribar. Avui també és l'aniversari de la Soraya Arnelas, que en fa 37, i en aquest cas la seva escala per arribar a la fama va ser Operación Triunfo, que hi va estar el 2005. Aita!
Aquesta és la veu de la Soraya Arnelas, sí que és una de les...
més coneguda com a Soraya, sí, perquè Soraya. El cognom a mi m'ha despistat i tot, vull dir...
Que també, a part d'això, es va representar a Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió.
Sí.
Perquè saps que els triomfitos sempre...
després passen per Eurovisió.
Per Eurovisió. Molt bé, continuem.
Doncs també és l'aniversari de Luis Eduardo Aute, que en fa 76. També del món de la música, no?, autor.
Exacte, tu te preguntaràs, qui és... Luis Eduardo Aute.
Que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña.
No sé si havia escoltat mai aquesta cançó.
La veritat és que no, però espero que sí que molts dels oients, ara que l'han escoltat, relacionin qui és aquest autor i aquest cantant.
Aquesta cançó és a l'Alba i la va escriure, doncs, com es van conèixer els últims afusellaments del franquisme l'any 1975. Els últims afusellaments de polítics. I bueno, va va ser un acte, ja les acaballes del franquisme, que va aixecar molta posseguera arreu d'Europa, perquè tothom va demanar la solució d'aquests nois, que les proves tampoc eren gaire concretes del que havia passat i tot això, i Luis Eduardo Aute va fer aquesta cançó perquè com els van fusellar va ser a l'alba, i d'aquí va sortir aquesta cançó.
M'agrada saber la història que hi ha darrere, perquè realment hi ha moltes cançons que porten històries darrere i que segurament a moltes persones els hi arriben molt de prop.
Molt bé.
També hem de felicitar la Michelle Jenner.
I anem a dissabte.
Dissabte, és demà, eh? Mm. Doncs demà és l'aniversari de la Michelle Jenner, que en fa 33, és aquella actriu famosa de Los Hombres de Paco.
La reina Isabel.
Sí, que no, en veritat no és cantant, però a Los Hombres de Paco cantava també, en alguna ocasió. Matías Prats en fa 69 també demà, presentador, sí, i en Sam Neill, que en fa 72.
En Sam Neill, que és aquest actor que és un actor d'origen neozelandès, i que també, ara fa temps que no el veig, sobretot havia fet moltes pel·lícules de western i alguna que altra saga d'aquestes que ara no me ve el nom, perquè se me'n van els noms dels dinosaures.
Jurassic Park.
Jurassic Park. Doncs ell sortia aquí, també era un dels que sortia a Jurassic Park. No era el protagonista, però era un dels que sortia. Bé, i Matías Prats, saga de Matías Prats, que continua ara amb el fill, que també està com a periodista esportiu. Aquesta saga no s'acaba mai. Anem a diumenge?
Diumenge és l'aniversari de Marta Botia, que en fa 45. Joaquim Uristrell, que en fa 66. I Eusebio Poncela, que en fa 72.
La Marta Botia te sona?
No, em sap greu, eh?
A veure si te sonarà amb això.
Oh, sí!
Has dit sí molt aviat.
Porque ya no me baila un gusano en la tripa. Ah. Pues mira, me la sé.
És el 50% d'ella balla sola, sí. La Marta i la Marília.
Oh, haig de dir, avui he après una cosa molt bonica, però no sabia com es deia, i és la típica cançó que canto a karaoke, malament, segurament, però és una de les cançons que trio a karaoke.
Doncs aquestes dues noies que van començar a cantar al Parc del Retiro, els va veure un productor musical, i a partir d'aquí van gravar el seu primer treball discogràfic, que els va donar tot una fama en cançons que avui dia encara es canten. Després es van separar, i no sé si és la Marta o la Marília, perquè sempre me confonc, va tornar a fer el grup amb una altra noia, sense posar el nom, perquè es veu que el nom, com que és de totes dues, ja havia conflictes, i ella és EBS, saps? Es diu el grup.
O sigui, sí que han agafat les inicials,
sí,
però...
Sí, però sense poder posar el nom del grup, perquè hi ha aquests problemes que passen a vegades. Molt bé, si et sembla bé, voldràs saber quina curiositat tenim pel dia.
Sí, més sent divendres. Estic curiosa total aquesta setmana.
Doncs avui parlarem de formigues.
De formigues.
Què els hi passa a les formigues? Quines curiositats tenen?
Que són treballadores.
Escolta.
¿Sabías que...?
Les formigues són una família d'insectes socials i estructurats d'una manera molt complexa, de les quals es coneixen més de 20.000 espècies diferents al planeta. Una dada molt interessant és que la formiga reina arriba a viure fins als 30 anys, mentre que una obrera comuna apenas aconsegueix els 3 anys de vida. Les formigues són omnívores, ja que s'alimenten tant de plantes com d'altres insectes i animals, fins i tot carronyeres, ja que formarien part de la fauna cadavèrica.
Bé, ja saps més coses de les formigues.
Sí, això de fauna cadavèrica sonant.
Escolta'm, hi ha una pel·lícula, això que hi ha un atac de formigues...
I prepara't.
Prepara't.
Com t'entrin a casa, fes-les treure. És complex, eh? Qui ha tingut formigues a la cuina crec que em pot arribar a entendre.
Home, i tant. Jo més d'una vegada, eh? Més d'una vegada. Que dius, d'un coi surten.
Per què? Com heu entrat, no? Doncs perquè són petites i passen per tot arreu. Si no pagueu lloguer, fora.
Qui us ha convidat? Molt bé, continuem, i després d'aquest apartat, felicitar a tothom qui sigui el seu sant, el seu aniversari, conèixer la curiositat del dia, anem a l'apartat de notícies. Què passava, Cristina, ara fa un any?
Doncs mira, ara fa un any el titular de Ràdio L'Escalera, la UBET, ha presentat un escrit a l'Ajuntament després de detectar roba falsificada al mercat dels diumenges, un fet que no veuen com a puntual, sinó tot el contrari. Diuen que hi ha parades que ho fan de manera regular. L'entitat demana que dins les seves possibilitats el consistori intervingui.
I així ho explicaven a l'intre de l'informatiu.
La Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de l'Escala ha demanat a l'Ajuntament que augmenti el control al mercat setmanal dels diumenges per evitar la venda de roba falsificada. Ho ha fet amb una carta al consistori després de detectar que com a mínim 4 de les parades ofereixen de manera regular productes de marca falsos, amb una agreujant que una de les marques té botiga a pocs metres, al passeig de Riells. Es refereixen també a l'actuació del mes de juliol, on Mossos d'Esquadra i policia local van interceptar dues furgonetes que anaven a vendre al mercat amb més de 800 peces falses, que haguessin venut per més de 60.000 euros.
Bé, falsificacions, és que n'hi ha de tot, eh?
I s'ha pogut solventar aquest problema, això ho sabem o no?
Sé que van detenir una furgoneta, els Mossos, però no ho sé, no se n'ha parlat més, però jo diria que això és molt complicat, eh? Perquè no tan sols el mercat de l'Escala, sinó el mercat de Girona o com s'altre mercat.
Les falsificacions,
aquestes,
sí.
Aquestes parades que venen productes de marques molt conegudes sempre hi són.
Allò que canvia una mica la forma o una lletra, no?
Sí. I també, inclús per internet, en podem trobar d'aquestes marques que diuen... Però ells ja hi posen rèpliques, saps? Rèpliques de camisetes, sobretot d'equips de futbol, d'altres coses, hi posen rèpliques. Però fan servir la marca.
La marca. Sí. Bé, doncs aquest era el titular d'ara fa un any i del d'ara en fa 5. Quin era, Joan?
El d'en fa 5 diu que el 20 de setembre l'Escala celebra la 17a edició de la Festa de la Sal amb una bona notícia que la Generalitat ha iniciat els tràmits per incloure aquesta festa al catàleg de patrimoni de festius de la Generalitat. I escoltem com en parlava l'informatiu.
Dissabte 20 de setembre, l'Escala celebra la 17a edició de la Festa de la Sal amb la bona notícia que la Generalitat ha iniciat els tràmits per incloure-la al catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. I també que aquest any, a més del vaixell de la Sal Rafel de Palamós, també vindrà el Pailabot Santa Eulàlia del Museu Marítim de Barcelona. Estanis Puig, alcalde.
És la 17a edició ja d'aquesta festa, que segurament és una de les més emblemàtiques que fem al cap de l'any. L'Escala té una clara vocació marinera i la nostra història va molt lligada al mar, evidentment, i en aquest cas també a la sal. I és una festa que per mi té dos o tres eixos fonamentals que finalment la Generalitat doncs, els ha reconegut i estem en tràmits doncs, de que es reconeixi de manera oficial.
Bé, doncs ja ho veus, la Festa de la Sal, que tindrà lloc ja el proper cap de setmana, una nova edició, i que ara fa 5 anys es va fer aquests tràmits, que finalment es va aconseguir que s'inclogui dintre el catàleg de patrimoni festiu de Catalunya.
Doncs bé, un gran pas, i com no, aquesta Festa de l'Escala, que jo crec que ja tots els escalencs estan esperant-la i alhora participant, perquè hem de dir que per aquí, per exemple, n'han passat uns quants que tenen relació amb la Festa de la Sal.
Sí, sobretot el teu programa, molts que estan relacionats amb el mar, programa de tarda.
Sí, la veritat és que sí.
Tots, més o menys, hi participen a la Festa de la Sal.
Molt bé, doncs, amb aquesta ganes de que faci bon temps, no? Com a mínim,
sí,
que ens acompanyi
sí.
El bon temps.
Alguna vegada els hi ha tocat el rebre, però esperem a veure si tindran bon temps, perquè, clar, perquè per això treu molta gent. Molta gent ve a veure tota l'activitat que s'hi fa al voltant de la platja, al voltant de l'antic port natural de l'Escala i també de les activitats prèvies. Està molt bé, és una festa d'aquestes recomanables i, diguem, autòctona, que només es fa aquí.
Per tant, és important. Qui ens estigui escoltant, veniu cap a l'Escala el cap de setmana que ve i, si et sembla, anem a veure quin és el refrany del dia.
Vinga.
Que m'encanta, t'haig de dir, m'encanta. Sí,
val.
El refrany d'avui, i perquè és divendres, és aquest. Si alces molt el porró, aniràs de cantó.
Senyora.
Crec que no necessita explicació, no?
Exacte.
Realment exacte. És claríssim. I beure amb porró és tot un art.
Sí, senyor.
No tothom en sap.
No, jo en sabíem, però ara ja no en sé.
Què vols dir? Si això és com l'ambici,
sí,
això
jo,
no és
jo
cert.
Jo era aquells que el porró me'l posava hasta el front.
Això quan ja portaves moltes porronades.
Que t'amarrava galimant pel nas i tot això.
I després te'l bevies?
Sí, això era un
moment. Ah, era una tàctica.
Una tàctica, tu agafes el porró, vas a l'anar aquí, i després passes ja a sota el nas, després puja així cap al cim del nas, que te va baixant pel cantó i fins al front. Els que són autèntics professionals de veure
això
amb porró,
ho dominen. Jo no estic a aquest nivell, eh? Jo era allò de un tutut, dos tututs, tres tututs, tot a fora.
S'ha perdut el porró, eh?
Perquè sí, s'ha perdut,
jo
sí.
Jo recordo que a casa hi havia porró i un dels berenars típics que també s'han perdut, que era el pa
amb vi i sucre,
recordo de fer el... amb porró.
Era el berenar de la meva àvia, sempre, sí, sempre, sí, sí. Sempre. Saps qui li agraden molt els porrons? Els belgues.
Ah, sí?
Perquè el troben curiós, perquè allà no n'hi devien haver.
M'imagino.
I, sí, mira, els anys que vaig estar en hostaleria venien sovint belgues i pagaven el que fos, però volien emportar-se el porró, per tant, havien d'anar renovant els porrons de tant en tant, perquè, no. Mira, els belgues ens els compraven.
A les cases de souvenirs, aquí me'n recordo ara perquè ja s'han perdut molt, però abans que n'hi havien bastants, als èpoques dels anys 70 i 80, doncs sempre hi havia els porrons, inclús decorats amb allò el nom de l'Escala o de Catalunya, o un toreros allà, el clàssic hi havia, i els porrons hi eren.
L'haurem de tornar a posar de moda, Joan.
Sí, 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 sí. Molt bé, doncs el refrany del dia, i ja per acabar amb la cançó del dia, tal dia com avui, un 13 del mes de setembre de l'any 1968, el tiquet de Gales, conegut per Tom Jones, que encara actua, aquest senyor, que actua, no sé com d'edat, doncs un dels seus èxits és el que escoltarem ara, perquè va ser el número 1, i encara, és d'aquells
que encara canta, sonen.
Que encara sonen, i ell la canta sempre en el seu repertori, és la famosa Delilah. I amb aquesta cançó ja doncs, acabem aquesta part que compartim sempre amb la Cristina. Demanem que ens faci un spoiler del que passarà la tarda.
Doncs aquesta tarda al Far, de 4 a 6, aquestes dues horetes parlant de mar, avui ens centrarem a la part central del programa en formació nàutico-pesquera. Aquelles persones que volen ser capità d'embarcació o simplement a més d'esbarxo, no? De treure't un títol per poder navegar. Doncs avui sabreu, si ens escolteu, on ho podeu aconseguir.
Clar, perquè no es pot navegar sense. Això és com els cotxes, no?
No, clar.
Clar, per les carreteres...
És que pensa que la carretera tens línies, al mar no, eh? No, és que encara és més complicat.
I tot això encara n'hi ha que xoquen, eh?
Sí.
Molt bé, doncs, Cristina, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I tornem dilluns.
I molts records a tots els oients. Fins dilluns.
By her window, I saw the flickering shadows of love on the blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. My Delilah.
el més calent a l'aigüera.
Bé, després d'escoltar la cançó que era número 1 tal dia com avui de l'any 1968 en aquest apartat que hem posat nou aquest any, la cançó del dia, aquest Delilah de Tom Jones, del Tigre de Gales, que és el sobrenom conegut, anem ja a l'apartat d'emocions, aquestes emocions que ens porta cada divendres la Montse Hidalgo. Divendres sempre hem dit que era un dia molt cinematogràfic per les seccions que hi han dedicades al cinema. I per començar, amb la Montse Hidalgo, que ho fa sempre amb la col·laboració de la doctora Maria Palacín. En aquesta ocasió, es centren en la vida d'un barri de la perifèria i com aquesta circumstància pot condicionar el desenvolupament de les persones i la pertinença a determinada classe social. La pel·lícula a la qual es parlarà és la de Pedro Almodóvar, que va dirigir l'any 1984, que va realitzar l'any 84, amb el títol de Què he hecho yo para merecer esto? Tot això, emocions, amb Montse Hidalgo i la doctora Maria Palacín.
Emocions. Psicologia social. Intel·ligència emocional. Relacions humanes, empatia, emocions, amb Montse Hidalgo.
La vida de barri, les dificultats d'obrir-se a pas a una gran ciutat amb recursos limitats, condiciona les oportunitats per tenir una vida plena? Continuem el visionat emocional de la pel·lícula de Pedro Almodóvar, Què he hecho yo para merecer esto, de l'any 1984, protagonitzada magistralment per Carmen Maura i amb un repartiment de luxe. Maria Palacín és doctora en psicologia social, directora del màster d'autolideratge i conducció de grups de la Universitat de Barcelona. Què tal, Maria? Benvinguda.
Molt bé, gràcies.
La visió surrealista que retrata Almodóvar d'una família de la perifèria de Madrid ens dona un perfil exagerat de situacions ben comunes.
Oye, vieja, ¿qué pasa ir al colegio? Me pica mucho todo el cuerpo.
Si dejaras de fumetear.
¿Qué fumetear, hombre? ¿Qué fumetear? Si es la mierda, la alergia al polvo de la casa. Abuela, déjame que me peino yo.
A mí me gusta mucho peinarte.
Ya sé que te gusta peinarme, pero yo también soy bastante mayorcito para peinarme, ¿no?
No anar a l'escola secundària, es manté el tema de drogues, mentre que, d'altra banda, aquesta via tracta el net com si fos petit. Així, Maria, és difícil créixer de manera sana?
Doncs ho tenen molt magre, tots plegats, no?, tota aquesta família. Però, bueno, aquesta família té dos fills molt diferents. Un fill que s'adona de que la família on està i el context on viu no li proporciona res. Té molta aliança i molta complicitat amb aquesta àvia. Aquesta àvia també té el suport d'aquest net, perquè no té ni el suport del fill ni té el suport de la dona del fill, no? Perquè, bueno, una treballa molt, l'altra sempre està fora de casa treballant, no? I és aquesta aliança i aquesta diada que es donen suport. Surten a passejar, li agafa animals per l'àvia que té les seves manies, i ell es deixa cuidar per l'àvia. Aquest carinyo, d'alguna manera, que li tracta de donar, doncs, pentinant-lo o estant per ell, doncs, d'alguna manera, tenen una esperança i una expectativa un de l'altre, no? De que es donen aquest carinyo, que és de l'única manera que poden sobreviure en aquesta família i en aquest context.
Les famílies es relacionen força amb els veïns del barri. Aquesta és una escena en la que la protagonista, la Glòria, té una conversa aparentment superficial amb una veïna.
La Glòria, te hace algo en el pelo porque lo llevas fatal. Mira qué punta. Las puntas y el tinte y todo. Si es que nunca tengo tiempo de ir a la peluquería, mujer.
Pues cómprate un moldeador y un champú color y te lo pintas en casa. Mira cómo le llevo yo el pelo a mi Vanessa.
¿Un moldeador?
Claro.
Menudo lujo. He tenido que coger dos casas más porque con lo de Antonio no nos da ni para la boca de Miguel.
Mira, yo por mí te lo dejaba. Pero es que soy muy maniática para mis cosas.
No, sí, ya entiendo. ¿Eh?
Aparte que la Vanessa tampoco quiere.
Mira ese moldeador. No está mal de precio, ¿verdad?
Qué barato. El mío mucho más caro. Claro que es mejor.
La Glòria no es pot permetre cuidar-se en els aspectes personals, però l'aparent confiança de la veïna es deu una mostra de superioritat amb la que també ha de lidiar la protagonista, no?
Sí, i a més, una manera de que un creu que pot estar sortint d'aquesta miserable vida és comparant-se amb els veïns, no?, amb els més propers, i quan jo em puc comprar un moldejador i tu no, doncs jo ja estic com sortint d'aquesta vida tan miserable i d'alguna manera doncs em sento millor, no? La meva identitat social sembla que augmenti, no?, i d'alguna forma doncs em sento bé. Molt miserable tot plegat, però no deixa de ser una descripció de la gran realitat que ha estat i que encara és la nostra Espanya, la nostra comunitat, és a dir, encara ho fem doncs amb els companys, amb els amics, no?, amb la nostra comunitat propera, no? Mira quin cotxe té l'altre i quin cotxe tinc jo, quina casa té... És així.
La Glòria accepta treballar dues cases més assistint, no se sorprèn de res i es limita a observar i fer la seva feina.
Lucas, ¿qué coño haces en la cocina?
Quiero es que no se puede dormir en esta casa.
Ah, pues, ¿qué hace usted aquí?
Soy la asistenta.
¿Quieres explicarme a qué diablos viene todo esto?
Es nuestra asistenta, se me olvidó decirte anoche.
¿Asistenta? ¿Y desde cuándo nosotros tenemos asistenta?
Desde hoy. Lo hice por ti, cariño. No estás en edad de pasarte el día fresco. Necesitas terminar esa maravillosa comedia que llevas escribiendo 10 años.
¿Y cómo piensas pagarla, si puedes saberse?
No te preocupes por el dinero.
No pensarás tocar la cuenta que tenemos reservada para mi operación.
Si no necesitas operación, estás maravillosa. ¿Cómo lo haces?
Mira, mira la diferencia, mira.
Uy, si pareces china.
¿Lo ves?
Venga, ve a disculparte con esa chica antes de que salga corriendo.
Perdona lo de antes. Me llamo Patricia.
Encantada, yo Gloria.
Lucas no me había dicho nada. Le gusta sorprenderme. Voy a tomar café. ¿Quieres?
Ah, bueno, señora.
No, no, deja, deja, ya lo haré yo. Y no me llames señora, llámame Patricia. Todavía sé hacerlo. Uy, qué rápido he recogido esto. ¿Cómo lo haces?
Pues ya ve, la costumbre.
Ah, a mí lo de limpiar me deprime muchísimo.
La señora de la casa se sitúa en una categoría molt superior. Es pot permetre estalviar per operar-se la cara, mentre la Glòria sembla encasillada a netejar com un costum de per vida.
Són les classes socials, que té molt a veure doncs, on has nascut, quines han estat els teus privilegis, no només econòmics, sinó també amb la possibilitat de la formació. Representa aquesta parella doncs, que són uns intel·lectuals, uns escriptors. Ell li fa regals com portar-li una assistenta perquè ella doncs, no hagi de treballar o no hagi d'ocupar-se de la casa. Tenen una relació doncs, això molt, molt sarcàstica, molt de tirar-se les coses amb cert cinisme. Un altre tipus de relació, no tan diferent potser de lo que és la família de la Glòria, que les coses són més brutalment dites, no? Porta'm això, dona'm allò... I això d'assistir o de ser assistenta era la manera de sortir dels pobles, no? Als anys 50-60, quantes dones van poder venir doncs, a capitals com Madrid, com Barcelona, especialment... a treballar i ser assistentes, que era la manera de poder doncs, buscar-se la vida, no?
Les dificultats econòmiques són el denominador comú de la perifèria.
Te he dicho mil veces que no quiero verte con Cristal.
Cállate, sombra, que te va a oír.
Cristal se porta conmigo como una hermana.
Es una puta.
¿Y qué?
Podían confundirte a ti también.
¿Ah, sí? ¿Tú crees que con la pinta que yo tengo... alguien pagaría por acostarse conmigo?
Y no quiero que vayas a trabajar por ahí. No sé cómo coño tengo que decírtelo.
¿Y me quieres decir con qué pago las letras del piso? Y las del televisor. Y la comunidad. Y la ropa de los niños. Y el médico y la comida.
Has tenido la cabeza llena de pájaros. Solo piensas en lujos.
Qué pena. ¿Pero qué lujos? Si no tengo ni zapatos para este invierno. Vivimos como gitanos. Y ahora me vienes con que no quieres que trabaje. Como si fuera un capricho.
Hay cosas que son mucho más importantes que el dinero.
¿Ah, sí?
La decencia, por ejemplo. Yo podría conseguir mucho más dinero si tuviera menos escrúpulo. Pero da la casualidad de que soy decente.
¿Qué pasa? ¿Que la decencia te quita el apetito?
Bueno, pues ya me has oído. Prohibido que Cristal entre y salga de esta casa. Y se acabó lo de ir a limpiar donde es escritor. Están llenos de mierda, que se la limpien ellos.
Una resposta del tot masclista i fora de lloc, quan el marit dona importància a les apariències i la realitat de l'entorn els està marcant a tots, no?
És una manera de... No li importa gens, en realitat, que vagi o no vagi a anar a tallar allà, o que... No li importa gens. El que li importa és, com fan els gossos, marcar el terreny. Jo dic això i això és la veritat, l'única veritat. I és que jo dic que allò és dolent i això és bo. I tu has de fer el que jo mano, no? I aquesta és la realitat masclista d'aquella Espanya, especialment, en la que la dona, doncs, imagina't, no? Li diu ella, no? La Carmen Maurán, el seu personatge de la Glòria, com si treballar fos un capritxi meu, no? És una necessitat. Hi ha urgències vitals en la vida que tinc que fer front, perquè, en el fons, és un personatge sol, incomprès, sense cap expectativa de futur. Hi ha darrere d'aquesta Glòria, doncs, com una conformitat de vida que moltes vegades donen ganes com de tirar-se pel balcó avall, perquè no hi ha ni tan sols anhel, no?, d'algú que hagués passat en la vida abans, que hagués estat algú agradable. És que la seva vida és com molt lamentable i està subsistint només observant-se des dels altres. Llavors ell, per recordar que encara té un mínim d'autoritat, de ser home i sentir-se home, és dir això. Però això és no res, en el fons. És no res, perquè sap que la dona ha de fer el que ha de fer per sortir endavant.
La setmana vinent continuarem l'anàlisi d'aquesta pel·lícula d'Almodóvar, Que he hecho yo para merecer esto. María Palacín, bona setmana.
Gràcies, igualment.
Compartim emocions a la xarxa, amb Montse Hidalgo.
El més calent a l'aigüera.
Quasi ens queden poc menys d'un minut per arribar al punt de les 12, després d'haver escoltat el que ens portava la Montse Hidalgo en aquesta secció d'emocions, sempre amb la doctora Maria Palacín i aquesta vegada amb la pel·lícula Pero qué he hecho yo para merecer esto, de Pedro Almodóvar. Cada divendres, ja ho saben, emocions amb Montse Hidalgo. Ara sí, queda ja un minutet per anar al punt de les 12. Això vol dir que és el moment de començar aquesta segona hora.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I com sempre, com és habitual, com comencem aquesta segona hora, ho fem amb l'abans de l'informatiu. Ara diria, Abel Font, bon dia, bona hora, però avui...